Comencem aquesta conversa amb el nostre convidat, l'Ignasi Moreta, que vam entrevistar fa molts anys i tenim molt bon record d'aquella conversa. Ignasi, què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Fragmenta naixia pràcticament llavors, feia molt poquet que existia i ara ja és una editorial que aposta i que defensa què?
Que defensa que ens hem de fer preguntes i que els llibres són bons acompanyants per fer-nos preguntes, no? Mm-hmm. Abans i la gent li donaven respostes prefixades a les grans preguntes i ara cadascú se sent indagador, no? Uh-huh. Però això no vol dir que tot valgui igual, no? No és el mateix fer-se preguntes sol que fer-se preguntes mal acompanyat o fer-se preguntes ben acompanyat, no?
Està bé, això.
I nosaltres el que intentem és oferir bons acompanyants per la set d'indagació que té l'ésser humà. Uh-huh.
Fragmenta, que neix com una editorial que molt vinculada al pensament religiós, que no una editorial ecumènica ni catòlica, sinó una editorial vinculada a reflexions i a grans ments del pensament religiós, i òbviament Raimon Panikkar és la gran personalitat d'aquest, bueno, jo diria d'aquest segle a Catalunya en el món de la reflexió, la connexió entre religions, el lliure pensament. És una persona amb una capacitat per entendre i per transmetre increïble. Un personatge molt desconegut, per sobretot, jo dic, no només per les noves generacions, sinó moltes de les velles generacions tampoc el coneixen, però d'una estatura intel·lectual impecable. Qui va ser Raimon Panikkar?
Raimon Panikkar és un personatge certament molt, molt desconegut. Desconegut sobretot perquè ens pensem que el coneixem, però no el coneixem. Uh-huh. És a dir, tenim la imatge d'aquest savi,
mig
català, mig indis, un home que havia estat 40 anys voltant per Roma o l'Índia, Estats Units, etc., que es va venir a jubilar-se a Catalunya, que vestia de forma estrafolària, amb unes vestidures índies, en el Pirineu català, Tavertet, que sortia per televisió parlant, fent frases lapidàries, sí. Escoltant-se... Una mica tot això és la caricatura,
sí,
no?
Sí, la paròdia.
El que passa és que Panikkar és molt més que això, no? Panikkar és l'autor d'una reflexió de primer ordre al voltant de temes com la interculturalitat, el diàleg interreligiós, el xoc entre cultures, entre regions diverses, algú que ens ha ensenyat què és la mística autènticament, què és l'espiritualitat, que ha reflexionat molt a fons sobre l'hinduisme, sobre el budisme, sobre l'hinduisme, algú que ens ha ajudat a pensar també l'ecologia, que ens ha ajudat a pensar sobre el nostre món, sobre el món contemporani, algú que ens ajuda a viure de forma més conscient l'exercici de viure.
Raimon Panikkar, que va viure pràcticament tot el segle, no? Va néixer el 1918 i va morir el 2012...
2010,
és a dir, pràcticament es fa el segle XX sencer, amb aquesta dualitat, no? El seu pare de la Índia, la seva mare catòlica cristiana catalana, no?
Sí.
Un home que parlava 50 llengües, que pensava que escrivia en diferents llenguatges, que va ser ordenat sacerdot, però que no va veure en allò un impediment per entendre el budisme, l'hinduisme, per practicar-lo, per difondre-ho i per fer tot aquest debat, com dèiem, un debat i unes reflexions d'altíssim nivell que Fragmenta ha decidit publicar, i esteu amb una aventura enorme, i a més ha fet en català, vull dir que és una aposta també d'aquestes, perquè Raimon Panikkar és conegut també a d'altres països, va estar donant molts anys classes als Estats Units i la seva dimensió també és internacional. Òpera Òmnia, Raimon Panikkar, és a dir, intentar o aconseguir publicar tota la seva obra en diferents volums, en diferents capítols. Avui nosaltres tenim a La tradició cristiana, que és el primer tom del tercer volum, La tradició cristiana, i després tenim un llibre que és un llibre necessari, també, que fes l'obra completa era necessària, però aquest Panikkar per Panikkar, que ell mateix fes una mena d'antologia de les seves obres completes en vida, això és un luxe, perquè no acostuma a passar. Raimon Panikkar va estar dissenyant amb vosaltres la publicació i la definició i com s'havien de fer aquestes, diguéssim, memòries intel·lectuals.
Panikkar és un autor que comença a publicar les seves obres completes en vida. De fet, quan vam presentar el primer volum, amb un acte al Caixa Fòrum presidit per Panikkar, una sala amb 300 persones, etc., recordo que una de les primeres coses que va dir va ser això de les obres completes. acostumen a ser obres de difunts.
Sí.
Però jo encara no he dit l'última paraula.
I això és
pànic total, eh? És pànic 100%, no? Jo encara no he dit l'última paraula, no? Això va ser un acte, em sembla que el març d'abril de l'any 2009, no? Uh-huh. I moriria al cap d'un any, el 2010.
Encara no havia dit... 92 anys, eh?
Exactament, no? Encara no havia dit l'última paraula, no? Per tant, ell va dissenyar unes obres completes en vida, uh-huh, i va tenir la humilitat, perquè jo crec que és una qüestió d'humilitat, de dissenyar l'obra completa pensant en el lector, no pensant en l'autor. Perquè si un pensa en l'autor...
Com canvia?
Canvia absolutament. Tenim unes obres completes, tenim una sèrie de llibres publicats en via de l'autor, una sèrie d'articles no plegats en llibre, i els hem d'organitzar. Uh-huh. Com els organitzem? Si pensem en l'autor, doncs els organitzem cronològicament,
sí,
i fem un monument a l'autor. Primer Pàniker de l'etapa Posey, Pàniker de l'etapa a Roma, Pàniker de l'etapa als Estats Units, l'Índia, etc., bellesa, maduresa, etc., no? Això és un gran monument a l'autor, mm-hmm, fabulós, pels panicarians és fabulós, però, clar, això no és bo pel lector. El lector què vol? El lector especialista en pànica, doncs, efectivament, això li va molt bé.
Sí, clar, però el lector ja ho té tot, segurament.
Però el lector corrent potser no li interessa tot Pàniker, mm-hmm, o potser no li interessa rastrejar com es forja Pàniker. Li interessa els temes que tracta Pàniker. Li interessa el budisme, o li interessa el cristianisme, mm-hmm, o li interessa el diàleg interreligiós, o li interessa la mística. Mm-hmm. Aleshores, pensant en el lector corrent, que potser no li interessa tota l'obra, l'obra com s'ha organitzat? Per temes.
Per temes.
Per temes. I així, doncs, jo no vull els 18 volums de l'obra completa de Pàniker, però el tema de la mística m'interessa molt. O el tema del budisme m'interessa molt. Doncs vaig a buscar aquell volum que m'interessa. Per tant, Pàniker organitza la seva obra per temes, uh-huh, i cada volum, que es correspon a un tema, el fa precedir per un text, que normalment ja existent, però que ell reelabora, que d'alguna manera compendia aquell tema, uh-huh, resumeix aquell tema. Uh-huh. Aleshores, què hem fet en el volumet Pàniker per Pàniker?
Sí, aquest llibre que és fantàstic per entrar al seu
exacte,
univers.
Exacte, és a dir, a mi quan em pregunten, no he llegit mai Pàniker, per on començo? Dic, per aquí, per sí. Pàniker per Pàniker. Per sí. Què? Perquè aquí hi ha aquests petits textos que Pàniker va triar per introduir cada un dels volums de la seva obra completa. De manera que vull fer un tast de tota la seva obra, vull entrar en el món Pàniker. Doncs és una molt bona via d'entrada.
Mm-hmm. És un llibre fantàstic, tots dos estan ja a la venda. Després donarem l'adreça de Fragment Editorial, que ja us podeu imaginar quina pot ser, perquè no només per poder comprar els llibres o veure les edicions, sinó per entendre l'univers Pàniker, tota aquesta manera de fer i tota aquesta manera de difondre, no?, i d'ensenyar-nos amb aquest Pàniker per Pàniker, que és la millor manera d'entrar i la millor manera d'entendre el que ell volia dir, el que ell volia explicar. Pàniker per Pàniker, el que ens explica, el que ell volia explicar, era una miqueta l'essència del que ell, d'algunes de les seves reflexions sobre aquests temes capdals, com dèiem, budisme, hinduisme, cristianisme, la religiositat, el misticisme, tots aquests temes que són fonamentals. Hem entès del tot a Pàniker aquesta actitud al segle XX d'obertura i de diàleg? L'hem entès o trigarem a entendre la seva figura, el que va suposar i el que va, pel seu origen, no? A casa seva, amb aquestes dues realitats, però intentant transmetre això al món. Això és molt radical i molt revolucionari, encara.
El que és evident és que l'obra Pàniker sobreviu Pàniker. És a dir, Pàniker va venir l'any 2010, hi ha autors que han fet una obra, han viscut, han mort, uh-huh, i després llegim altres autors, no? I aquella obra no el sobreviu.
Sí.
No? A Pàniker l'obra el sobreviu. Per què el sobreviu? El sobreviu perquè quan Pàniker elabora la seva obra, uh-huh, allò que ell escriu, allò que ell d'alguna manera pensa, especula, etc., s'avança al seu temps.
Sí.
Per què ho dic? Per exemple, el tema del diàleg interreligiós, no? Pàniker arriba a Catalunya, després de 40 anys movent-se per l'Índia, Estats Units, etc., torna a Catalunya als anys 80 i es posa a parlar d'interculturalitat i de diàleg interreligiós. Aquí érem una societat...
Sortida de la foscor, vamos.
Sortida de la foscor, molt homogènia culturalment, no hi havia els fenòmens migratoris,
no hi havia races,
no hi havia els mitjans de comunicació tal com els coneixem avui, mm-hmm, les facilitats que hi ha avui, etc. I, per tant, parlar de diàleg intercultural i de diàleg interreligiós no era l'agenda del dia, no? No, la qüestió dels fenòmens migratoris és dels anys 90, no, mm-hmm, és dels anys 80, no? Pàniker, que entra
aposta per això.
parla d'això, no? I avui el llegim, i avui quan aquests temes els tenim sobre la taula, agafem l'Hora Pàniker i ens adonem que, ostres, als anys 80, als anys 70, als anys 60, Pàniker ja estava pensant sobre això. Abans que tot això es banalitzés, Pàniker ja tenia una reflexió sobre això. I una reflexió que la llegim avui i no és que s'aguanti, és que encara no hem arribat a realitzar allò que hi està proposant, no? Com Pàniker diu, tota visió que parteixi d'una sola cultura és provinciana. No podem mirar-nos el món des d'una sola cultura. No podem mirar-nos el món des d'una sola òptica. Ningú no té una visió de 360 graus. Per tant, si jo no tinc en compte l'òptica de l'altre, la meva visió és incompleta.
Boh.
Això Pàniker ho explica molt bé, ho reflexiona molt a fons.
I ho argumenta.
Ho argumenta de forma molt, molt, molt plausible i d'alguna manera ens estimula. I aleshores llegim Pàniker i evidentment no hem de caure de genolls davant de Pàniker, hem de discrepar.
No voldria això, eh?
I Pàniker, perquè Pàniker no voldria que l'idolatréssim, no? Però sí que sempre té la sensació de dir, i estigui d'acord o no, em fa pensar.
Sí.
I això és el que ens dona la mesura d'un autor de categoria, no? Que d'alguna manera ens inquieta.
Ens inquieta i ens fa moure coses, eh? Això és el que també és important d'algú que ens faci pensar. A Pàniker, com us dèiem, per si voleu buscar, amb dues cas, Pàniker, tal com sola, una única N i dues cas, Pàniker, eh? Un dels grans intel·lectuals catalans que no se l'ha entès, no és del tots coneguts, però el podríem posar en el món de la filosofia o ell agafa parts de filosofia, parts de religiositat i no és tan fàcil situar-lo. No és un filòsof, però sí que ha fet aportacions i reflexions que podrien entrar dins la filosofia.
A veure, distingir entre filosofia i teologia, Pàniker seria el primer que hi discreparia, no? Aquí hi ha hagut un divorci entre teologia i filosofia que Pàniker no comparteix, no? I per tant, per ell són dues funcions que van molt lligades, no? Uh-huh. La reflexió sobre Déu, sobre l'home, sobre el cosmos, per tant, antropologia, teologia, sí, filosofia, són coses que d'alguna manera han d'anar lligades i han d'anar en diàleg, no? A mi m'agrada molt la paraula pensador, perquè la paraula pensador d'alguna manera ens permet desetiquetar, no? Filòsof, pensem en la tradició que arrenca dels grecs cap,
sí, sí,
aquí, no?
Antropòlegs,
Lévi-Strauss,
sí, efectivament.
Pensador, pensem en una categoria més àmplia, no? Uh-huh. I jo crec que Pàniker és un pensador, això que els francesos en diuen un maître penser, no? Un mestre en el pensar, algú que ens ajuda a pensar. I també hi ha qui parla de Pàniker com un filòsof de la ciència, perquè també té una reflexió sobre la ciència. Uh-huh. Pàniker també, en la línia d'aquesta interculturalitat que proclama, diu, compte quan amb l'arrogància de la ciència, quan ens pensem que, a diferència de les especulacions filosòfiques, la ciència és objectiva,
és
la ciència és neutra, la ciència presenta coneixements objectius. No, perdoni, la ciència és una visió occidental del món.
Sí.
És una manera concreta de veure el món, que també té biaixos, també té formes de veure
interessos
clar, contaminada. Clar. Per tant, la ciència no... Si es pensa que és un discurs neutre, això és cientificisme.
Uh-huh.
La ciència és un discurs sobre el món molt important, però és un discurs més, al costat dels altres. Humilitat, senyors científics, siguin més humils. No? I això Pàniker ho diu amb molta gràcia i ho diu molt bé. I crec, que, crec que està molt bé llegir el que diu Pàniker sobre la ciència perquè interpel·la.
Uh-huh. Raymond Pàniker, que avui estem presentant, recordeu aquests dos volums, el tercer volum, el primer tom titulat La tradició cristiana, de l'òpera Òmnia, de totes les obres completes de Raymond Pàniker, editat per Fragmenta, i també per Fragmenta, un fantàstic regal o autoregal per la gent que ens interessa aquest món del pensament, de la trobada entre idees i de la connexió amb la religiositat, que jo sóc molt, molt, molt... Em interessa molt tot el món de les religions i la història de les religions. Pàniker per Pàniker, on ell mateix elabora les introduccions als que seran els diferents temes de l'obra completa, com diu molt bé l'Ignasi Moreta de Fragmenta, editats pensant en el lector i no trobar-te que l'any 40 parlava de diàleg i no pots trobar per trobar tot el que parla de la cristianitat has de mirar volum per volum, mentre que aquí ho aneu concentrant d'aquesta manera. Raymond Pàniker, una figura, com dèiem, poc coneguda, perquè aquesta personalitat ja el situa una miqueta al marge, no? Quan algú vol fer les coses diferent i ja el seu origen no és pur, no? Aquí em recorda una mica ara que estic molt ficat en el que explica René Girard, no? del doble, no? d'aquestes persones que no acaben d'encaixar a la societat, que acostumen a ser els principals sacrificats. Quan hi ha un sacrifici, és el que és, forma part i no forma part, el que té un origen que sí, però és que no. Aquest origen de mare catalana, cristiana i pare hindú de la Índia o budista de la Índia, això és clau per entendre Pàniker? És a dir, sense aquest naixement no podríem entendre?
Això condiciona molt. Nosaltres ara hem publicat un altre llibre, Pàniker, molt bonic, que és Parlem del mateix Déu, que és un diàleg de Pàniker amb un rabí jueu. I en aquest llibre, Parlem del mateix Déu, hi ha un epíleg autobiogràfic molt bonic, on amb dues frases Pàniker dona el que jo crec que és la clau de comprensió de la seva obra. Diu, jo quan era petit, clar, ell n'és l'any 18, l'eduquen els jesuïtes de Sarrià, l'espiritualitat catòlica pròpia d'aquells anys, i esclar, li ensenyaven una cosa que era extra ecclesia non salus, fora de l'església una salvació. Llavors el nen, Raymond Pàniker, es pren això seriosament, i diu, jo estava molt angoixat, perquè el meu pare no era catòlic, el meu pare era hindú. I per tant, d'acord amb el que m'havia explicat al col·legi, el meu pare es condemnaria, perquè en tant que hindú no era cristià, i per tant, si fora l'església una salvació, si el meu pare no forma part de l'església, ergo, el meu pare
està condemnat.
I per tant, això em va generar un gran patiment, un gran dolor. Jo havia salvat el meu pare. I per tant, vaig haver de teologitzar. Tota l'obra de Pàniker, i aquí parlo jo, tota l'obra de Pàniker és una resposta que s'angoixa. És una manera de resoldre l'angoixa del nen Pàniker que vol salvar el seu pare. I llavors podríem dir, doncs, beneïda angoixa,
sí.
Beneïda angoixa, que ha suscitat una obra tan meravellosa, de la qual se'n beneficia Pàniker, però ens en beneficiem tots. És a dir, avui doncs, llegim l'obra de Pàniker, llegim com ens explica que les religions no són compartiments estancs, tancats, incompatibles, sinó que les religions són propostes de sentit que podem acollir, que podem llegir, que podem acollir dins nostre, que Pàniker en concret es definia com a cristià, hindú i budista, i no veia cap problema en professar tres religions diferents, perquè no les entenia com a coses incompatibles, no les entenia com si fossin partits polítics, com si fossin aquests de futbol, sinó que les entenia en una altra dimensió, no? Doncs bé, això que Pàniker elabora de forma tan sofisticada i que ens és útil a nosaltres, neix de l'angoixa.
D'un nen.
D'un nen que vol salvar el seu pare.
Que fort, quina història tan maca, quina història tan bonica. Imagineu-vos el que devia ser el 1918, un budista, un hindú de la Índia, casat amb una catalana...
és una singularitat.
És una singularitat, és una singularitat radical.
És a dir, Pàniker pertany a una família per part de mare burgesa, burgesa, més o menys convencional, culta, la seva mare era amiga de Carles Riba, etc. Però hi ha una singularitat en aquesta família, i és que el pare és negre. És un indi de raça negra, claríssimament, de pell ben fosca.
Molt fosca.
I això és una excentricitat.
Imagineu-vos això a la Barcelona del 18,
El que, 18.
Una família burgesa benestant, diguéssim, de classe mitjana de l'època, del 1918. Una de les coses que feu a Fragmenta, i que és una de les, jo crec, de les grans virtuts, és aquesta aposta que feu per parlar de temes transcendents, o on el misticisme, no només cristià, sinó parleu d'altres religions, i la religió està molt vinculada al misticisme. Tu, com a persona que, bueno, estàs darrere de l'editorial i que ets una miqueta qui guia la línia editorial, on queda el misticisme i la transcendència en el segle XXI? Hi ha en la societat occidental, perquè a la Índia vaig entrevistar una vegada a Trilok Gurtu, un músic, i deia que a la Índia la música estava més a prop de Déu que la religió, és a dir, que allà hi ha una espiritualitat i un misticisme diferent. Podem tenir una certa visió mística o transcendent amb xarxes socials i amb el aquí i l'ara?
Tot depèn de què entenguem per mística.
Vale.
I Pàniker amb això també ens il·lumina.
Vinga, va, Pàniker, perquè... continua il·luminant, sisplau.
Què és la mística, no? La mística es pot entendre, i potser el sentit banal que la gent té al cap quan diem místics, no? Que és un místic, no?
Santa Teresa, l'èxtasi, claro.
L'èxtasi, la gent que l'evita, la gent que té experiències extraordinàries, la gent que li passen coses estranyes.
Los santos en les columnes.
Un sant dalt d'una columna que ja està 20 anys allà dalt. Gent que l'evita, gent que té do de llengües, gent que fa coses rares.
Sí, sí, sí.
No? Gent que fa coses rares. Pàniker diu no. La mística no és això.
Te m'estranyava.
Però és que no només diu Pàniker, la gent de la Creu també diu això, els èxtasis per principiants, això, els èxtasis no té cap valor, no, la mística no és això.
No va d'això.
No va d'això. La mística què va? La mística va de viure plenament la vida. Això és el, i això és el que Pàniker ens ensenya molt bé. Diu Pàniker, en frase gairebé textual, diu el contemplatiu, quan prega, prega, quan dorm, dorm, quan veu, veu. Actua plenament a cada moment. A cada moment és conscient d'allò que està fent. Viure plenament cada moment, viure en plenitud, amb consciència, amb autenticitat, cada moment, això és ser místic. I això les tradicions religioses ens ensenyen, sí. Els artistes ens ensenyen, sí. Els músics ens ensenyen, sí. Les persones despertes ens ho ensenyen, sí. És a dir, hi ha molts llenguatges per viure això. I el llenguatge de religions és una proposta més.
Sí.
No? Però del que es tracta és de viure plenament cada moment, d'estimar cada moment, de sortir... Pàniker, per exemple, parla molt dels tres ulls. No? Això és una imatge molt bonica que no s'inventa Pàniker, sinó que ve de la tradició, però Pàniker ho explica molt bé. Diu, tenim un primer ull, que és l'ull de la sensibilitat. L'ull que ens permet veure-hi, no? L'ull físic. Tenim un segon ull, que és l'ull de la intel·ligència, el concepte, el logos, la raó. No? Som éssers intel·ligents. Per tant, percebem amb els sentits físics, però també percebem i processem amb la intel·ligència. Però hi ha un tercer ull, que és la contemplació. Que és l'ull de la contemplació, l'ull de la fe, l'ull de l'esperit, l'ull de l'espiritualitat, l'ull que ens permet contemplar, l'ull que ens permet...
transcendir, d'alguna manera, no?
Transcendir. I aleshores, què hem de fer? Viure només amb el tercer ull? No! No! Pàniker diria, de cap manera! El primer ull de sentits, la sensibilitat, la sensualitat, el cos, és bo! Per tant, hem de viure amb el primer ull activat, amb l'ull de dels sentits, hem de viure amb el segon ull activat, la intel·ligència. Pàniker fa una obra intel·lectual.
Molt intel·lectual.
I no hem de renegar la nostra intel·ligència, al contrari, l'hem de cultivar. I hem de viure també amb el tercer ull, l'ull de la contemplació, ben despert. I ara, quan surti aquesta emissora, intentaré mirar-me al carrer amb els tres ulls, no? I el que hem d'intentar tots és mirar-nos al món amb els tres ulls. Amb l'ull de la sensibilitat, amb l'ull de la raó i amb l'ull de l'esperit.
És un gran ensenyament aquest que ens diu l'Ignasi Moreta i que està basat o inspirat també amb algunes de les moltes reflexions amb aquesta visió, amb aquesta vida tan absolutament intensa que va viure Raymond Pàniker, que la va viure com va voler, una persona també amb aquesta visió de això és el que vull fer, això és el que vull explicar, amb una aposta intel·lectual absolutament radical encara avui, d'unió de diferents cultures, no ja dient que, com es diu, que el cristianisme, el judaïsme i l'islam tots preguen el mateix Déu, sinó que diem el budisme, l'hinduisme, tot és el mateix Déu, i una persona que reconeixia professar de manera completa i intensa aquestes tres religions que acabem de dir, i sense cap tipus de problema. Això és el pensament lliure, de veritat. Si vos ha interessat el que hem dit, abans d'ir a lo loco i comprar l'obra sencera, que s'està editant encara, us recomanem moltíssim que us feu amb aquest Pàniker per Pàniker, on ell mateix s'introdueix a ell mateix per la gent que no coneix la seva obra. I si us apassiona algun dels capítols, doncs tindreu, o teniu, o tindreu, doncs el volum corresponent a l'òpera òmnia de Raymond Pàniker. Ignasi Moreta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per il·lustrar-nos, per il·luminar-nos també amb aquesta obra i amb aquesta aposta que feu a aquesta editorial. Quina és la pàgina web de l'editorial perquè la gent pugui mirar i tafanejar una mica?
Molt simple, fragmenta.cat.
Fragmenta.cat, eh? Molt bé, sense posar editorial, la vau agafar bé aquesta,
sí.
Fragmenta.cat, molt ben trobada. Allà teniu el que està fent aquesta editorial, que volem parlar de més llibres d'aquesta editorial, ens interessa molt tota aquesta visió, i avui hem parlat d'una figura de la que pràcticament mai es parla en el món dels mitjans de comunicació catalans i que és una de les grans figures intel·lectuals i vinculades al diàleg interreligiós de la nostra història. Raymond Pàniker. Pàniker per Pàniker, antologia elaborada per l'autor, la millor manera d'entrar al seu univers. Ignasi, moltíssimes gràcies i felicitats per la feina que esteu fent.
Gràcies per permetre explicar-ho.
Un plaer. Adéu.